Molt bon dia i benvinguts a aquest dimecres 24 de gener de 2024, que arrenquem tot seguit el Penedès en xarxa. En nom de l'equip, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada dia entomem aquest magazín, aquestes 3 hores de ràdio, fins les 12 en clau Alt i Baix Penedès. I com anirà? Doncs escolteu atentament per no perdre pistonada. D'aquí a uns minuts, quan acabi el sumari de Vinyes i Vins, amb el geògraf especialitzat en patrimoni i divulgador del món del vi, Víctor Cornejo, que avui ens vol parlar del col·lectiu Vida Penedès. Tot parlant d'aquest jove col·lectiu que es va estrenar poc abans de final d'any, arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat, amb les notícies de les dues comarques, el flaix informatiu, el primer dels tres. I després del flash, a la secció d'entitats, avui posem el focus en el centenari de la societat al centre de Sant Martí Sarroca. I ho farem molt ben acompanyades amb el seu president, Joan Carbó, i el seu vicepresident, Pere Mussons. A les 10:06 seguirem, obrirem aquesta segona hora després del butlletí de notícies, parlant amb l'historiador i membre de la Comissió Santa Maria 2020, Josep Maria Feliu, d'aquesta tercera fase de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca, que comencen d'aquí a un parell de mesos. A 10:45, de nou, parem màquines, cedim els micros als serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest matí de dimecres als nostres municipis. Ahir vam estar parlant de seguretat i de la sensació d'inseguretat i de les mesures que els diferents municipis del Penedès apliquen o les peticions que fan, com un increment de la dotació dels Mossos d'Esquadra, sobretot al Baix Penedès, i avui volem traslladar tot aquest debat a la tertúlia de la nostra gent gran. Se senten segurs? Quines mesures aplicarien? Com ho veuen ells i elles? Avui diran la seva la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Com sempre, aquesta tertúlia amb la nostra gent gran, així que acabi el segon flaix a 10:45 i fins a les 11. I a les 11, secció amb els amics de Vinzeum, que avui ens venen a presentar la Mosteca, una secció, una proposta que naixia en aquest darrer most i que es queda, que tindrà cita trimestral. I la primera d'aquest 2024, quan comença a caminar sola, és el proper 30 de gener, amb el visionat de la pel·lícula De Quijotes i Semillas. Avui tindrem l'oportunitat de parlar amb un dels seus dos directors, Patxi Uriz. I tot parlant d'aquests quixots actuals i d'aquestes llavors i del viatge que fan a De Quijotes i Semillas, ens plantarem a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat de casa, de l'Alt i el Baix Penedès, al darrer flaix d'avui. Per acabar, l'agenda al detall, un parell d'activitats, de propostes. D'una banda, la Festa Major d'hivern de Santa Oliva, que comença demà, ens l'explicarà la Laia Levis, i de l'altra, l'Assemblea Cabdal per al seu futur, que aquest diumenge celebra la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. Víctor Cornejo, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, bon dia.
Amb el nostre apassionat divulgador del món del vi, encetem aquest de vinyes i vins, que avui vols que serveixi per presentar un col·lectiu nou, jove, potent, amb moltes ganes de dir la seva i de fer coses.
Això mateix. Jo crec que podrien encetar com una minisecció dins de la secció, que seria La Unió fa la força, I jo crec que podríem dir capítol 1 de Unió fa la força, perquè jo crec que estan sorgint al territori moltes iniciatives que tenen a veure amb això, amb unir esforços per anar tots a la una, sobretot a partir d'una filosofia, i després també doncs, donar a conèixer també una altra visió, una altra manera d'entendre, en aquest cas, doncs el món del vi i el món del nostre paisatge, evidentment.
Avui vens molt ben acompanyat d'una de les integrants del col·lectiu Vida Penedès, la Maria Barrena. Benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies, Maria, per venir. La Maria forma part d'aquest col·lectiu de 18 cellers, oi que sí?
Ara mateix són 18 cellers.
18 cellers, tots del Penedès? Dins
bueno, jo sóc originària de Navarra, vaig néixer a Navarra, però vaig vindre al Penedès a estudiar. I ja em vaig quedar atrapada aquí.
Ja, tu tens
aquí
el teu propi projecte, sí, diguéssim, la celler entre vinyes, que està a l'Arbós. Per tant, Baix Penedès, no? Diguéssim, estem doncs, integrant aquestes comarques. I aquests 18 cellers que tots vosaltres doncs, sou independents, evidentment, no? Teniu la vostra filosofia, el vostre projecte, no? El vostre mercat. Però cap a l'octubre decidiu llançar Vida Penedès. Què és Vida Penedès?
Bueno, d'entrada és un col·lectiu d'amics, de cellers amics, que compartim com unes inquietuds i també uns neguits. Som conscients de que tots som cellers petits, que volem continuar sent petits, perquè creiem en aquesta dimensió humana de cuidar la vinya, el paisatge i el que és l'elaboració del vi. Creiem que en aquesta mirada des del cuidado que és on té la qualitat, té cabida, té molta cabida, i nosaltres volem protegir aquesta manera de treballar, que és que no va en contra d'altres maneres, sinó que nosaltres volem defensar aquesta, i compartim tots aquest sentir, no?, de com fer el vi des d'aquesta banda, i també compartim neguits, perquè tots som conscients que el tema de la sequera, de la pressió industrial, de la pressió administrativa, el relleu generacional, tots són temes d'urgència que ens afecten molt i que precisament per ser petits i voler continuar sent petits tens molt poc marge de maniobra a nivell individual i tots estem lluitant i molt i ens estem donant compte que només unint-nos podem tindre la força que necessitem o si més no l'acompanyament en el procés, no? Perquè no està sent fàcil la situació actual del món del vi. I creiem que junts podem donar visibilitat i podem reforçar aquesta idea que tenim de com cuidar aquest territori.
Jo crec que també, diguéssim, reforça aquesta idea i que tots sou pagesos, no? Tots treballeu la vinya, no? I aquesta filosofia amb el qual darrere del món del vi, tot comença a la vinya, no? Un fet que de vegades s'obvia o de vegades s'oblida, no? I que aquest mercat tan industrialitzat, no? Doncs ha comportat en el qual potser l'únic que importava era el resultat final, no? Però que hi ha tot aquest procés al darrere i que cal reivindicar. En aquest cas, vosaltres, no, focalitzant-nos en el que és la vinya i el paisatge, clar, ara en aquests moments us afronteu en uns reptes molt importants, no?
Sí.
El canvi climàtic, la sequera, no? Tot això, suposo que en el cas de Vida Penedès, doncs vosaltres ho poseu en comú i poseu en comú també quines poden ser les solucions, no?
Sí, bueno, tema solució, lo important per nosaltres ara és detectar els problemes, que és molt, molt important perquè, com deia, a nivell individual, vas vivint un dia a dia i no deixes de ser tu el centre, no? I tenien ganes de tots, per les inquietuds que tenim, de que el Penedès fos el centre, que la vinya havia d'estar al centre i com cuidar aquest paisatge i com intentar continuar aquest ofici d'elaborar vi cuidant la vinya, i per nosaltres això passa per la pagesia, donant importància al paisatge, a la vinya, i a més és on té creient que surt el vi de qualitat. Només amb una vinya ben cuidada, de manera respectuosa, de manera bé atesa, és on podrà sortir després el bon vi, i un vi que reflecti aquest, perdó, que reflecti aquest paisatge, que per nosaltres és molt important. Tots fem vi de paisatges. Tenim aquesta inquietud de voler transmetre un paisatge, un territori a través del vi. No és la nostra intenció fer vi en temps de volum, sinó en temps d'identitat.
Així mateix, aquí entren tots els conceptes, no?, del terrer, no?,
les varietats locals,
les varietats autòctones, no?, aquestes varietats que al final s'està demostrant que són les més resistents,
exacte,
no?
Sí,
al final,
sí, sí.
Després de tot aquest periple de dècades, no?, de l'entrada de varietats forànies, no?, que van donar molt bon resultat i que també han posicionat d'alguna manera també els bons productes del Penedès, però que ara, no?, ens estem adonant, doncs, que si retornem aquestes varietats que han estat sempre les tradicionals i les més rares al territori, són efectivament les que s'hi porten dècades i segles aquí, doncs és perquè han aguantat tots tipus d'esdeveniències, no? amb el clima i d'inclemències que poden venir. Amb això, com ho treballeu? Com us organitzeu? Assemblees? Feu reunions? Només fa falta seguir l'Instagram de Vida Penedès, i això, bueno, les assemblees celebrant amb una bona calçotada, no?, amb una reunió. Suposo que aquesta és la millor manera, no?, d'anar sortint temes, no?, i anar provant un bon vi, no?
Sí,
com us organitzeu a nivell organitzatiu?
Bueno, com hem dit, és un col·lectiu que anima de ser un grup d'amics. Això sí que ho tenim molt, molt clar, perquè volem que sigui una col·laboració i que tothom sumi. No és pas no hi ha una estructura estricta de relació, sinó al revés, que sigui fluida i espontània, perquè creiem que amb l'esperit que tothom vol sumar i vol aportar, és al final on com millor pot funcionar. I això ho respecten molt. Després som 18 cellers que estem oberts a que es vagi afegint més projectes. Ara mateix ja s'amplia amb una tanda nova i arribarem a ser uns 25. D'aquí, ara a la Barcelona One Week farem la presentació.
Molt bé.
I a nivell intern, pues, estem organitzats en comissions de treball, i llavors en cada comissió hi ha un delegat que es va ajuntant per anar com posant al dia la manera de treballar. Però tenim moltes comissions de treball perquè creiem que és molt important tant el treball intern nostre com extern, cap a fora, no?, de donar a visibilitzar i fer showrooms i presentacions, però també a nivell nostre de com ens organitzem, com ens cuidem, com ens formem, perquè això no deixa de ser un grup de treball. Tenim clar que volem treballar i s'ha de treballar molt.
Després tots aquests resultats de tota aquesta feina, doncs donar-hi visibilitat, que és el
totalment
més important, no?
És la manera, també.
Veure també, doncs, que hi ha, doncs, a més dins de les sensibilitats dins del col·lectiu, perquè al final vosaltres sou cellers molt petitons, no? Cellers incipients i d'altres que porten ja un temps en el mercat, no? I que fins i tot alguns, doncs, que ja comencen a agafar nom, no? Això com ho porteu a dins? O sigui, intenteu uns tirant d'uns, els altres? Bueno, suposo que la capacitat de comunicació d'uns, doncs, també ajuda, no?, a tirar
nosaltres
el col·lectiu.
Nosaltres ho vivim com un avantatge. Ho vivim com un avantatge perquè volem reflectar un Penedès petit, de qualitat i que cuida l'entorn. I llavors aquí hi ha moltes maneres de fer-ho. Si tothom compartim aquest respecte, aquesta mirada del cuidado, doncs, del cuidat, llavors la diversitat ens fa més forts, perquè cada realitat que hi ha també tot va començar perquè la realitat individual de cadascú pogués sumar una realitat col·lectiva. Llavors aquesta diversitat ens fa més forts. Jo visquem des de d'una manera molt positiva, molt enriquidora. No deixem egos a part i ens centrem en l'eco, que és on te fa molta falta treballar tots plegats.
Ego contra eco, eh? Sí. Molt bona aquesta.
Maria, i a banda d'aquesta filosofia de vida i de projecte, compartiu també edat? Tots sou joves?
Els projectes són tots molt joves.
Sí.
Els projectes sí. I nosaltres també. Hi ha de diferents edats, per suposat, però estem en una franja que... Sí, ja no ho sabria, perquè la veritat que deixem els números a part amb tot. que això també és molt curiós, perquè ni calculem les hectàrees que sumem, ni les ampolles que fa cadascú, o que fem en total, o que deixem de... sinó que, o les edats, sinó que ens centrem molt en el pes de la filosofia, no dels números. La filosofia compartida i el compromís de treballar. Per nosaltres és molt important, i sempre en un marc on els límits de respecte, d'inquietud i de manera de treballar coincidim. Amb això sí que ho tenim molt clar, els límits de treball. Però no calculem molt... Sí,
és una forma de fer diferent, no? Altres col·lectius es presenten en societat dient la nostra força és aquesta, sumem tantes ampolles, tantes hectàrees... És una filosofia molt diferent.
És cert, o sigui, després des del punt de vista transversal, no? I a més, amb aquesta voluntat de transversalitat, no? De poder, cadascú amb la seva manera de fer, doncs poder integrar dins del col·lectiu i després, evidentment, transmetre-ho.
Exacte, creiem fermament en la vida, en la vida en la vinya, en la vida als cellers, en la vida al territori, en la vida entre nosaltres, és el que volem promoure, i només a través de la diversitat es pot fer, i aquí entra la diversitat pròpia nostra, no? També, i acceptar-la i veure-la com un aliat, no com un...
Esteu amoïnats per si aquesta vida es veu ara amenaçada pels canvis climàtics, sequera...
Està amenaçada, de fet el col·lectiu és una reacció amb aquesta amenaça que tots estem sentint i amb la que ens volem rebel·lar. I ho volem fer treballant, lluitant, entenent també que hi ha hagut al darrere de la història molts contextos al Penedès, hi ha tants Penedès com contextos històrics, d'ahir també el comentant de les varietats antigues, sí, o que han hagut tota la trajectòria, no?, que podríem parlar, i el que ha sigut el Penedès al darrere de la història, i nosaltres volem entendre el nostre context. Sabem que es diferem als altres, entenem que hi ha un canvi de paradigma, un canvi climàtic, un canvi en el mercat i un canvi generacional al Penedès, a través, igual no tant de les edats, però sí dels projectes. Llavors volem donar-li cabida a les taules per parlar, reflexionar. Creiem que és un moment que es necessita parar, reflexionar, compartir molt, col·laborar entre nosaltres per entendre que realment què podem fer. Perquè és un moment que hi ha que passar a l'acció. No poder quedar-nos mirant ni esperant que les coses canvien per si soles. No? Ja no podem esperar a veure si plou. Som conscients que potser no plou, llavors què fem? Volem continuar fent vi, això ho tenim tots clar, i això volem que el Penedès tingui vida, i volem nosaltres apostem per ella. Llavors ens toca estar actius.
Jo crec que també vam en sintonia amb un dels vostres lemes, no? La dignificació d'aquest esforç, no? La dignificació de la pagesia, no? D'aquest mateix neguit, d'aquesta feina que s'ha de fer al darrere per aconseguir al final cadascun dels productes, doncs és una feina que s'ha de donar visibilitat.
Exacte.
En respecte a això, què heu fet ja? Quines coses, quines accions? Em consta, no?, que vau fer participar al primer Fira't, no?, del Vinceum, no? La primera mostra Vida Penedès, vau estar allà al pati del Vinceum, no? Ara d'aquí i res, n'hi haurà una altra.
Vam estar també al Mercat de la Carn.
Mercat de la Carn, la botiga de vins, no? Sí. Ara m'has dit, doncs, aquí dues setmanes esteu a la Barcelona Wine Week.
En quin format
ho feu? Una presentació?
Bueno, uns quants cellers anem a la fira, de manera conjunta, com molt col·lectiu, bé, com Vida Penedès, i també a l'auditori de la Barcelona Wine Week farem una presentació del col·lectiu amb les moderadores de Caran Caran, que també són del Penedès, que llavors també apostem per això, per aquesta unió, no?, de tot el que pugui representar Penedès, i sumar entre nosaltres, no només cellers, sinó mas obert. I farem la presentació en una taula rodona, entre periodistes i, bueno, tot el que pugui...
Recordes quin dia és? Quin és l'horari?
El dia 5 de febrer, sí, a les 2 de la tarda, a l'auditori de la fira. I aquell mateix dia, al vespre, al Monocrom, un restaurant de Barcelona, tornem a fer un tast obert perquè pugui vindre la gent, i allà estarem tots els vins del col·lectiu que es podrà tastar, perquè a la Barcelona és una presentació, no hi ha tast. Llavors, a la nit, al Monocrom, sí que presenten tots els projectes i es podrà tastar tots els vins del col·lectiu i estarem tots els cellers.
Molt bé, present. No? Al final s'ha d'anar a la ciutat també a presentar-se.
Sí,
cal, cal donar-li doncs, aquesta, a més del reforç, no? Gairebé doncs, internacional, en aquest cas, no? De la part professional, no? Tothom que us conegui, des de comercials, altres cellers, no? I que vegin també aquesta inquietud, no?
Després... I volem anar-hi junts, també, no tenim problema a compartir tota aquesta...
Perfecte. I després altres coses, altres activitats que no
siguin
presentacions?
De cara a la primavera estem preparant unes jornades, perquè creiem molt important que en aquest vida al territori és molt important oferir activitats i oferir conèixer els vins i crear caliu també, no? Llavors farem unes jornades d'un cap de setmana. Les dates són cap a finals de maig, hem d'acabar de definir el lloc i la data... I ahir serà una presentació, o sigui, unes jornades en el que hi haurà diferents activitats de divulgació que tenim convidats per... El tema principal serà el paisatge, cada volem que siguin durant l'any vagin repetint diferents temàtiques, i aquest any començarem amb el paisatge, amb el territori. Llavors convidem a diferents especialistes perquè ens expliquin i fer taules rodones i xerrades per entendre una mica què s'està parlant des d'una visió... de més multidisciplinar, no només des del sector del vi, serà molt interessant. Després una fira on es podrà tastar tots els vins del col·lectiu i concerts, sopars, dinars, volem que passin coses i donar-li un pli de vida a aquest Penedès i des de la nostra visió, que és a través del vi, i exposar les nostres problemàtiques per fer partícips a la gent del territori i als consumidors també, no? Perquè només pots fer entendre la realitat que estem vivint si l'expliques.
Això mateix.
I llavors...
Això mateix, no? Diguéssim, donar accessibilitat al públic, al gran públic, al petit, al curiós, no?
Sí.
De quina és aquesta la diferenciació de tot plegat, no?
Exacte.
Jo crec que és una de les coses més importants i, a més, doncs, de tenir-vos vosaltres també allà al capdavant.
Totalment.
Igualment, ara que sortíem amb la persona Wine Week i amb el tema que parlàvem, sí, justament la persona Wine Week s'està convertint ara, doncs, que l'aparador, diguéssim, més proper que tenim, no? Sobretot per també petits cellers que s'organitzen, no? Alguns de mitjans que, bueno, que no, potser no tenen l'as tan gran, però si no, que s'uneixen allà, i després també molts tipus de presentacions, és a dir, tothom que ens escolta, que sigui curiosit, jo crec que s'agafi un dia des de la Barcelona Wine Week, perquè hi ha moltes activitats a fer, i una d'elles, no?, el dilluns 5, doncs la vostra presentació, i que podeu conèixer, no?, de primera mà els vostres productes i projectes, eh?
Exacte.
O sigui, això també, al final, també és molt, molt important. Ara, en aquests moments, esteu incipients, són 3-4 mesos, no?, que esteu una mica creats. Jo crec que ja us esteu començant a fer el nom, no?, i comencem, doncs, sobretot amb el recolzament, no?, també de tenir altaveus, no?, que puguin donar visibilitat a aquesta tasca. Però jo crec que aquí hi ha una feina molta de reconeixement i després també de treball conjunt, no?, aquesta unió de molta gent, de moltes inquietuds, no?, que puguin aportar també a analitzar els problemes que estan tenint, no?, i després també trobar les solucions i després participar de tota aquesta visibilitat que fa falta.
Porteu aquests 3-4 mesos, no sé, us presentàveu a finals de l'any passat. Quines sensacions teniu? Com heu estat rebuts fins ara?
Pues la veritat que molt bones, perquè a nivell intern ens estem fent molt de caliu entre nosaltres, estem connectant molt bé, ens l'hem coneixent a poc a poc, però com compartint tant en comú, tenint tant en comú que està sent molt fàcil la relació i hi ha una energia de treball molt, molt poderosa que ens està contagiant, que és molt, molt interessant perquè és com molt necessari, no? Aquest nivell de motivació que estem agafant a través d'aquest projecte que tots com necessitava, no? Ens ha sigut com entrar una mica de llum als cellers. I a nivell extern pues, estem molt agraïts de com tots els medis ens esteu acollint i ens esteu donant veu i fer d'altaveu, perquè realment sense vosaltres no tindria sentit. Seguiríem treballant, és clar, buscant la manera, però que ens ho esteu posant tan fàcil també ens està donant molt, molt, molt de reforç i de ganes de continuar, perquè veiem que és necessari, de veritat. Nosaltres ho sentíem, però s'està evidenciant que hi ha una realitat també que toca, també com els cellers ens estan contactant per unir-se a altres projectes, en altres com hem dit, estem oberts a rebre'ls i sumar. Llavors és com, ostres, que bé, no? Que aquest esforç que va néixer com una idea així suelta, a veure què passa, com està agafant, com el que dèiem ja, com una estructura i una dinàmica de treball que és, i de lloc al territori, que queda clar que era necessari i ens motiva molt a seguir. Estem contents de la iniciativa que hem tingut.
Molt bé, enhorabona. Jo crec que bueno, és la millor manera, diguéssim, de començar un gran projecte, amb aquesta part sòlida. Moltes gràcies, Maria, per atendre's. Moltes gràcies al col·lectiu. Va ser de seguida, vau quadrar agendes, no?, per poder venir cap aquí, no?, que vas parlar. Som accessibles, a més, a molts de vosaltres us conec, no?, personalment. Per tant, va ser fàcil entrar i moltes gràcies i
a
molts
vosaltres.
Èxits. Moltes
gràcies.
Molts encerts, Maria, per aquest projecte tan necessari. Víctor, d'aquí 15 dies seguim parlant de vinyes i vins.
Això mateix.
Adéu-siau.
Continuem parlant. Adéu, gràcies.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ens atem al repàs a les notícies dins d'aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La mediació es va consolidant a l'Alt Penedès com a eina de resolució de conflictes veïnals i familiars. El passat 21 de gener s'esqueia el Dia Europeu de la Mediació i amb aquest motiu, com ja han fet els darrers anys, els serveis de mediació del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Vilafranca van instal·lar dissabte al matí una parada informativa a la Rambla de Sant Francesc per tal de donar més visibilitat a aquests serveis i explicar la tasca que duen a terme. La mediació és una eina útil per tal de resoldre diferències de tot tipus i, com explica la mediadora i especialista en mediació familiar i comunitària, Anna Vall, és una eina que permet a les persones ser protagonistes també de la solució del conflicte. Per Vall, és important també tenir present que la mediació demana de les parts implicades voluntat de trobar una solució. S'ha de partir sempre de les situacions on hi hagi un cert equilibri, sense cap voluntat d'imposar solucions per cap dels implicats. En xifres, el Servei de Mediació de l'Ajuntament de Vilafranca va treballar en 153 expedients al llarg de l'any passat i es van resoldre de manera positiva un 80% dels casos. El CAT Penedès fa una crida a l'acollida i l'adopció pel fred. Coincidint amb unes setmanes en què l'hivern està molt present als termòmetres, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf llança una crida a l'adopció o l'acollida d'aquells animals més vulnerables. L'elevada ocupació d'animals al centre i la contínua entrada d'animals perduts fan més important que mai aquesta crida, sigui per edat avançada, perquè es troben convalescents o travessant una malaltia, tenen una difícil adaptació o es tracta de cadells orfes sense les temperatures que ofereix la seva mare. Són molts els animals que necessiten trobar el caliu d'una llar i gaudir d'unes millors condicions de vida, en un entorn més agradable i confortable, especialment en èpoques de fred. La durada mínima de l'acollida és d'un mes per garantir una adaptació adequada de l'animal, amb l'opció d'estendre-la. Durant tot aquest temps, el CAT ofereix assessorament per facilitar l'adaptació a l'entorn dels animals i proporciona l'atenció necessària. El cicle Eva Ludens torna a les escoles d'Olèrdola. Després de l'aturada per Nadal, aquest mes de gener ha tornat a les escoles d'Olèrdola l'Eva Ludens, el cicle que acosta als alumnes de 5è i 6è sessions de narració i tradició oral. Dijous passat, 18 de gener, la musicòloga especialitzada en músiques tradicionals, Anaïs Falcó, oferia una sessió de glosa als més grans de l'escola Rosent Montaner de Sant Pere Molanta. I aquest dimarts ha estat Noemí Martínez, mestra de música, directora coral i pedagoga musical i de cant, l'encarregada de conduir la sessió de cançó tradicional que han rebut els alumnes de 5è i de 6è de l'escola Circell de Moja. El mes que ve, Anaïs Falcó actuarà a l'escola Circell i Noemí Martínez a la de Sant Pere. Ja pel mes de març es preveuen oferir les sessions de narració que seran conduïdes per Jordina Biosca, creadora, narradora, guionista i directora. Mor Marcel Miró, mite del patinatge a Calafell. La ciutat plora la mort de Marcel Miró i Sant Frutos, el que va ser un mite de l'hoquei a Calafell, ha mort el passat diumenge al matí als 91 anys, després de no poder superar uns problemes de salut. Nascut a Calafell, el 28 d'agost del 1934, va iniciar la seva carrera esportiva jugant a futbol a les files del Club de Futbol Calafell. Ara bé, la seva passió per l'esport li va portar també a jugar al tennis de taula, defensant els colors del centre parroquial de Calafell. Allà va arribar a ser campió comarcal a Sitges, l'any 1953. Als 18 anys, Marcel Miró va fer el salt a l'hoquei. Va aprendre ràpidament a patinar i va demostrar promptament bona tècnica amb els patins, l'estic i la bola. La seva picardia el va convertir en un jugador molt perillós pels rivals. Tornava boig a les defenses contràries. Un dels seus senyals d'identitat era la gorra que portava posada per protegir-se del sol, ja que jugava els seus partits al migdia i en aquells dies les pistes estaven descobertes. Va ser un dels jugadors més importants de la història del Club Patí Calafell, amb qui la temporada 1961-62 va aconseguir ascendir a la màxima categoria nacional. A més, entre d'altres, també va fer les tasques de secretari.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen gairebé 7 minuts de 2:15. Avui toca secció d'entitats al Penedès en xarxa i la dedicarem a parlar d'una societat centenària, la Societat al Centre de Sant Martí Sarroca. Aquest any arriba el seu primer segle d'existència. Per saber què han preparat per commemorar aquest centenari, marxem fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, avui parlem d'una entitat centenària i per fer-ho conversem amb dues de les persones que formen part de la seva junta directiva. L'actual president, en Joan Carbó, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I el vicepresident, en Pere Mussons, què tal?
Molt bon dia.
100 anys.
100 anys, sí senyor.
Fa gràcia ser de la junta, formar part de l'equip directiu del centenari.
Home, sí, perquè són molts anys i, esclar, quan arribes a 100 anys, pues... Està bé, està bé.
És una fita.
És una cita, i sí, el que passa que també porta molta feina, perquè al ser l'aniversari has de mirar de fer més coses, no? Ja que és l'any.
Coses que ja s'han fet, algunes.
Sí, ja n'han fet algunes. Vam fer fa 15 dies l'inici d'una... Vam obrir una pancarta, junts amb tots els presidents, que estan actualment encara vius. Doncs es van convocar tots, expresidents, però, evidentment, però... Bueno, van destapar una pancarta, que és del centenari, que és la que està penjada, està tot l'any penjada allà dins el local del centre. Després, diumenge, van fer un homenatge al soci més antic que tenim a l'entitat, que precisament aquesta mateixa setmana feia 95 anys i en feia 81 de president. De soci, actiu encara.
95 anys, 81 d'associat. Això sí que és fidelitat. Sí. Tota una vida.
Molt, molt, molt. I content i orgullós. I que ell explicava que allò li havia sigut una vida per ell, allò.
I, a més, cada diumenge ve al ball, eh? O sigui que no falla mai.
Ah, és dels fixes,
al ball. Cada diumenge ve. El dia que no ve és perquè no està bé. Però sí, no? Cada diumenge el veus allà.
Parlarem del ball, de les activitats que organitza l'entitat, però sí que ens agradaria que ens situéssim una mica al context. Com neix la societat? Perquè no va néixer amb aquest nom del centre.
No. Data que tenim informació, que se suposa que devia ser quan van començar a comprar els terrenys, que és de 1911. Llavors, allà ja va començar l'activitat per diàlogo. Llavors, ja sí que tenim que al seu moment el primer president que hi va haver, del Domingo Bertolí, que era el de l'any 22, i llavors ja van començar a treballar, perquè hem trobat documentació de que hi anava un de peó, l'altre de paleta, l'altre aportava una quantitat de diners, 4 pessetes, 10 pessetes, i llavors van fer com una compra d'accions que tots els que volien a formar part i ser socis els pagaven 25 pessetes. I llavors ja eren socis de, se suposa, anar creant i anar fent l'edifici conjuntament nou. I llavors se suposa que el 24 és quan el van inaugurar.
Ara li anava a comentar una cosa, és l'entitat que promou la pròpia construcció del centre, que és el que es commemora, no l'edifici, no? L'entrada en funcionament
exacte,
de, 24, del centre.
Sí, sí, sí. I... Per això, clar, això va començar 3 o 4 anys abans.
Clar.
I a més, costa molt, perquè avui sí que es faria de pressa. Però la gent anava allà, ja ho veus, amb una mà i poca cosa més, bueno, una paleta, vull dir.
Són parets de tàpia, sí, són parets de tàpia, que no és com ara, totxanes o blocs d'aquests artificials i que de seguida està muntat allò, eren parets de tàpia, o sigui, la tàpia és terra, pedra i anar aixafant, anar mullant i anar aixafant i anar pujant paret. Però, clar, és més lent i més costós.
Per tant, és el local del poble, perquè sí. Ho va fer el poble, i també hi ha aquest sentiment que ha anat perdurant al llarg de totes
això,
aquestes dècades.
Per això nosaltres tenim aquest sentiment de gràcia de poder estar a dins de la Junta i aprofitant que és el centenari, perquè, esclar, hi hem viscut molts anys aquí també, hi hem viscut molts anys.
I el canvi de nom que comentàvem, perquè va començar sent com a una entitat pensada...
Va ser l'Associació de Progrés de los Agricultores. I llavors, en època, això suposa que era en Prim de Rivera i en època de Franco, va passar a formar ser part de, es deia, Societat...
Cultural.
No, Centro Nacional Cultural i Recreativo. Centro Nacional. Llavors, quan va desaparèixer el dictador, llavors ja va formar part el que és encara continuar ara, que és Centre Nacional i Cultural. Centre Cultural i Recreatiu, el centre.
El centre.
O sigui, no hi havia nacional, ja.
I molta gent. Com arriba el centenari al centre, a la vostra entitat? Amb bona salut, amb vitalitat, amb molts socis?
Sí, però jo vull tornar al principi. Sí. A Sant Martí abans hi havia, com molts pobles, no? Hi havia, com qui diu, dos locals. Hi havia un local que eren els rics
sí. I
un local que eren els treballadors aquests.
Que acostumava a ser uns d'inscripció de dretes i d'altres d'esquerres.
Sí, potser aquí té així. I aquests, els treballadors aquests d'esquerra, van ser els que es van ajuntar i van ser els que van formar el centre. Uh-huh. I quan va venir la guerra, això llavors ja van canviar el nom, van canviar tot. Però al principi hi havia dos centres, els de dretes, que en deien un, i els d'esquerres. I aquests van ser els que van començar a fer el local aquest.
El local, amb les seves aportacions, amb el seu esforç, amb la seva contribució, segurament inclús construint-ho físicament,
sí,
no?
Això t'ho vull dir, que en un poble tan petit ja hi havia dos bandos.
Sí,
bueno, com tot arreu, boi, eh?
A molts municipis del Penedès es donava aquesta situació, sí, de dues societats.
Sí.
I al llarg d'aquest temps heu fet moltes coses, el Baix s'ha mantingut, però heu anat fent altres activitats, cinema...
Bé, es feia cinema,
discoteca,
també. Discoteca. Es feia cinema, però encara hi ha la màquina del cine d'inici, sí. Es feia cinema. Després sí que es va fer cinema i allò, s'havia fet discoteca també, en les èpoques que érem joves nosaltres, doncs mira, es feia discoteca, ball, llavors també hi havia un esbart, l'esbar d'en Saire, que estava agregat allà dins, també hi ballàvem, participàvem, hi ha la Coral, encara hi existent, que és l'entitat més antiga del poble, i després hi ha un grup de sardanes. Uh-huh. Això és el que hi ha actualment ara. Per desgràcia, l'agrupació pues, està en descans, diem. Uh-huh. No és activa.
Llavors,
i llavors, bueno, pues, anem fent activitats amb el temps, i ara pues, estem fent remembers per enganxar gent més jove, perquè, esclar, la gent dels Valls de Saló és d'una certa edat avançada, i llavors pues, intentem fer més remembers, llavors fem promos musicals, intentem fer més coses per veure si captem el jovent, que és el que ens manca. Mm. Suposo que deu passar tot arreu això, que no hi hagi suficientment gent jove per continuar, però és clar, quan ens acabem nosaltres no sé què passarà.
Doncs enllacem amb la pregunta d'abans, sou socis, déu-n'hi-do, una bona quantitat, si no anem errats, més de 200 socis, no?
250...
Que no, sí. Que no és poca cosa, tenint en compte que el municipi...
Sí, però havíem arribat a 500,
A 500, caram.
Sí, a la pandèmia, com tot arreu, ha fet bastant de mal, i esclar, hi va haver una davallada molt important, i esclar, érem 500, 500 i pico de socis, i ara estem en 255.
Però pensa que el 90% d'aquesta gent som gent jubilada.
Exacte.
Vull dir que si mires darrere nostre, poc queda. Mm. Però esclar, vull dir...
I el repte és captar aquesta gent jove, mirar de treure del centre.
Sí,
amb activitats com aquestes que apuntàveu, de fer sessions de discoteca. Alguna altra proposta que estigueu cuinant?
Bueno, sí, n'hi ha diverses, però també volem fer un sopar homenatge, diguéssim, a tots els socis, o un dinar, això ho estem gestionant. Després estem preparant, això ja és més difícil d'allò, però ho estem preparant per fer un acte constitucional. Centenari, l'edifici és emblemàtic del poble, però llavors ja hi ha tot això aquí, doncs, bé, no sé, quin polític podrà vindre i què queda això, vull dir, ho estem treballant tot això.
Un esdeveniment així institucional, que vingui alguna
correcte,
autoritat...
Que vingui alguna autoritat de Catalunya, però bueno, jo crec que l'edifici s'ho mereix i bueno, aquí entra bé llavors la part política, que a veure què poden aconseguir, què poden fer i intentar pues, muntar un acte d'importància. Que convidem, suposo jo, a la meva voluntat és de convidar tots els presidents dels Ateneus que hi hagi o centres que hi hagi a la comarca i els mitjans de comunicació, i suposadament vosaltres, lògicament, també. Per fer l'aconteixement i l'acte aquest, no?
En prenem una nota. Ara tots els municipis tenen moltes coses que oferir. L'oci s'ha dispersat, l'oferta de lleure està en molts llocs, però abans societats com la vostra era l'única proposta que hi havia al poble doncs, per fer lleure, no?
Hi havia el cine, que era el cine Cal Lluís, la gent sortia del cine i anava a ballar. Però més hi havia això, no hi havia res més que això. I la televisió més hi havia una emissora, no és com ara. Que... Per això aquí es tindria que mirar agafar gent de 40 o 50 anys que tenen nens petits, a veure si es poguessin enganxar, perquè si no, clar, és difícil. És difícil perquè tu dic jo, el 90% de la gent som jubilada i cada any hi ha menys. I vindrà, no sé com s'acabarà, però a veure, no sé, s'han de mirar d'agafar, fer coses per agafar més jovent. Vam fer allò dels anys 60-70, d'allò, i va ser un èxit, va venir molta gent. Però, esclar, vull dir, no sé, s'ha de mirar. Però penso una altra cosa, que cada poble, per exemple, Guardiola ballen, Sant Martí ballen, Vilobí ballen, els monjos ballen, abans més havia Sant Martí que ballaven, ara ballen tot arreu.
Sí, sí, que la gent feia unes grans caminades per anar a Sant Martí a ballar.
I tal, no? Exacte, sí.
I ara ja... Però ho han tingut cada diumenge a les 7 al centre i a ball.
Sí. Fins a Sant Joan, llavors ja entren les festes majors, que abans es feia la festa major dins el centre, això ja no, perquè quan es va formar part de les festes es havia de fer al carrer, doncs llavors al centre per Sant Joan pleguem i fins al setembre no tornem, perquè hi ha totes les festes majors d'estiu i llavors no fem activitat. L'únic que estem parats aquesta època, però el de més cada dia, cada any. Aquest any hem fet un sopar el dia 31, que no s'havia fet,
cap d'any
hem fet una cosa nova, amb orquestra en viu, i bueno, ens ha anat bé, i, bueno, i la gent moltes ganes de tornar.
També vam fer un sorteig d'un creuer, o sigui que vull dir...
Un creuer, sí.
Vull dir, són coses...
De fet, era el primer acte de commemoració del centenari.
Exacte, va ser el creuer aquest, el dia 7 de gener, sí.
Però que van donar inici al centenari, que va haver els presidents que van destapar la pancarta i llavors es va fer el sorteig d'aquest creuer. Mm-hmm. Simultàniament, entre, no sé, cada trimestre allò, fem un cap de setmana en un hotel allò de la costa, bueno, busquem coses no massa cares, però bueno, que la gent, mira, enganxa.
És molt atractiu el regal.
Cada diumenge fem un sorteig de dues botelles de cava, dues botelles de vi, quan entres dones un número... Sortegem i mira, sempre és algo, no?
I degustació.
Sí. La societat continua sent el cor que fa bategar la vida cultural de Sant Martí?
Bueno, diem que potser és la que més activa, perquè en definitiva allà hi passa tothom. Però clar, hi venen al col·legi, i fer festes, final de curs, el col·legi ho fan allà, i l'institut.
Carnaval,
d'allò. També tot ho munten, bueno, venen a fer les activitats allà. Sí, a través d'un conveni amb l'Ajuntament, doncs mira, tenen el local. Inclús fa una roda de teatre, anual, també, però tot,
les actuacions...
tot va per allà al centre.
Clar, perquè el gran equipament cultural del municipi és el centre,
sí.
Que és privat, és dels socis,
sí.
Però que té aquesta relació amb l'Ajuntament. De quina manera? Aquest conveni...
És un conveni amb ells, allò que llavors bueno, ells ens ajuden, i nosaltres tenim obert a disposició de... Bueno, l'Ajuntament ens diu, però tal dia d'allò, reserveu que farem això. O ens pregunten si està ocupat o no, i fa la reserva, i llavors fa l'actuació, i ja està. No hi ha més.
I les inversions les assumeix l'Ajuntament?
No.
Ja vol dir.
Les fem nosaltres, però sí que ens ajuda l'Ajuntament, evidentment ens ajuda, ens dona, a través de subvencions, ens dona una ajuda, que, bueno, amb això podem fer d'allò. Ara tenim un projecte pagat per fer el 25 canviar tota la teulada, que és uralita, per desgràcia. Una part bastant important, que és uralita, i llavors ara ja tenim subvencionat a través de la Diputació per fer el projecte, i el 25 pues, canviar tota la teulada. Uh-huh. Però bueno, això està en marxa.
Això és lent. Ja serà, quan passi tot aquest any d'aniversari, sí, a comentar doncs, aquest acte que, de caràcter institucional que s'està preparant. Alguna cosa més teniu al cap? Segur que sí.
Sí, però bueno, no podem donar massa dates.
Que portem dues setmanes, no? Cada reunió que fem, mirem a veure què podem fer. Uh-huh. Pues, clar, vull dir, s'han de fer coses, sí. perquè si no, si no quedes parat, la gent no ve. Has de fer alguna cosa perquè la gent s'animi i vingui i s'ha de fer, s'ha de fer. Vull dir, més de ser l'aniversari aquest. Vull dir, si no, no fem...
Hi haurà actes els dissabtes,
sí,
vull dir... hi haurà vermuts musicals, llavors el que he comentat abans, hi haurà un dinar, un sopar, no ho tenim definit encara, pels socis, els que són socis, hi haurà, possiblement, tot s'està estudiant això, però la possibilitat de que, bueno, pues, s'homenatjarà a certs socis de l'antiguitat que estan allà, vull dir, ara només n'han tingut un, i han sigut així, però bueno, hi ha molts socis que... Sí. A veure, jo em fa 49 anys que sóc soci.
Encara queden lluny dels 81.
Ui, molt, molt.
Del que va rebre l'homenatge...
Però bueno, n'hi ha de 50, 60 anys, n'hi ha molt, segurament. Bueno, doncs han d'averiguar, que tota la feina, tot... Anem a actualitzar, per dir-ho manera. També ara estem preparant ja agafar informació a través de telèfon, de correus o tot allò, per el que es feia abans, enviar les cartetes, no?, de l'assemblea, carteta, no sé què. No, doncs feu a través ja dels mitjans que tenim actualment, que són correus electrònics, o whatsapps, o tot això. Però, esclar, ara estem recollint tota aquesta informació. Esclar, tot això no hi era, això. Bueno, ens estem intentant posar una mica al dia.
Mirant al futur, però també amb aquesta mirada retrospectiva de veure què ha fet la societat, perquè ha generat molta documentació, hi ha molt material... curiosos aspectes que tenen a veure doncs, amb la història, a través de la història de la societat també segurament es pot explicar la història d'aquesta part del Penedès de Sant Martí i Sarroca. Jo no sé si amb tot aquest bagatge hi haurà un llibre, una publicació del centenari de la societat o encara no us ho heu plantejat.
No, jo que sàpiga no sé si s'ha fet.
No, jo no sé si s'ha fet.
A iniciativa vostra?
N'hi ha molta. A veure, hi ha una proposta d'una persona, un historiador interessat en venir allà, perquè va haver molta comissió, li va ensenyar, diu, això és un tresor. Però, veus, clar, s'ha de treballar i hi ha molta documentació, sí, molta. Bé, des del 22, guaita, ja tenim documentació des del 22, llibretes, de quan anava a treballar, que un havia d'anar de peó, que l'altre havia d'anar de paleta, que l'altre portava el carro, bueno, s'organitzaven així, s'organitzaven d'aquesta manera. Tota aquesta documentació ja, des del 22, n'hi ha, fins a l'actual.
No, la comunicació ja és, però està allà des d'ara que, esclar, això tens que agafar un dia i mirar, per documentació n'hi ha molta, molta n'hi ha.
I algun espectacle que impactés, que cridés molt l'atenció al poble, que vau programar, o la projecció d'alguna pel·lícula, que va ser tot un esdeveniment al poble, ho recordeu?
Que vagi ser, vols dir? Bueno, no sé. I ho desvenien, n'hi ha molts, a través de l'esbar, venien a fer tipus vodevil, això dic, va haver una època on van fer que estava molt bé.
Jo me'n recordo de l'any 75 o 76, però tu te'n recordes, que van venir els Chetecs i els Mustangs.
Ah, sí.
Que ho va portar al Canals. Que cada dos partits venia... Quin restaurant es deia aquell?
Era Can Soteres.
Can Soteres.
De Barcelona.
Can Soteres, Barcelona, un dels restaurants bons que hi havia. I hi ha els Chetecs, els Mustangs, el José Guardiola, tots aquests, i anaven a menjar. I a través del... D'allò havíem vingut a Sant Martí. Jo
del metre, que hi havia.
Sí.
Que era de Sant Martí, o tenia contactes amb Sant Martí?
Sí,
ell era fill de Sant Martí. El metre de Can Soteres era fill de Sant Martí.
Era fill de Sant Martí. Quan aquests anaven sempre allà a Can Soteres, doncs es va portar allà... Me'n recordo que un any es va portar Cedex i els Mustangs. Me'n recordo que es van posar mig escenari amb un i mig escenari amb els altres. I feien veure allò que es discutia, perquè llavors hi havien ser... Sí, jo aquest sí que me'n recordo. A més me'n recordo perquè la nit aquella va nevar molt. Va nevar molt perquè jo, és una cosa, jo feia l'Emili, estava al permís i no vaig poder marxar, perquè tota la nit va nevar. Això era l'any 77 o 78, era això. Sí, una... bueno, doncs ja, aquest sí que, no sé, que ha vingut més. Bueno, no sé, sí.
Se n'han fet, ara allò brillant, va venir el Joan Pera,
bueno, sí.
Bueno, tots d'aquests d'això han vingut, sí. Llavors ara, recentment es va inaugurar allà, que encara està actiu, això s'està tombant per Catalunya, una obra feta per una persona de Sant Martí, productor de Sant Martí, el Ramon Grau.
Ramon Grau, sí.
La Cunyades.
Sí, sí,
doncs
sí.
Es va iniciar, o sigui, ensejaven allà, i llavors l'obra, l'inici, la primera obra que van fer d'allò, la van fer allà.
Allà a Sant Martí, sí.
Sant Martí. I inclús ara tenim tot l'escenari que utilitzaven, el volia llançar i dic, no, portem-lo i el tenim nosaltres allà al centre. O sigui, es va iniciar allà, I ara continuo estant allà, estan repòs allà.
I s'ha acabat allà, però almenys el d'allà.
Però ells continuen, continuen fent espectacle allò, continuen per tot Catalunya, encara ho estan fent.
bona part de la feina abans de l'estiu segurament era per la festa major, això ha canviat, ho comentàveu, no? I això, entre cometes, ha alliberat esforços, ha permès que alguna de les energies que heu dedicat a la festa major la poguéssiu dedicar a altres aspectes?
Sí, home, i tant, i tant. Ara és carregós, això, també, perquè, esclar, cada... abans no sé quan es reunien o no es reunien tant, però nosaltres, des que hem entrat, és cada dimarts, cada setmana, i estiu inclòs, Vull dir, només vam fallar per la festa major, no van deixar estar perquè no hi havia activitat, però continuàvem treballant, preparant per la temporada vinent i tal. I, bueno, estem així treballant. Hem fet moltes reformes, que ens ho hem fet nosaltres mateixos, a dins d'allò, tot el que és la part alta del centre, que és tot de fusta, doncs la vam haver de lijar tota, fer-la amb pintura d'aquesta onòfoba d'allò, per l'incendi, pel foc, i anat i repintant llocs i trossos, i anat posant una mica en bord de tot. I, bueno, queda molt per fer encara, eh? Però, bueno, sí. anem fent.
Però és un local amb encant.
Sí. Perquè jo, molts dels grups que venen, quan hi parlem allò, diu, teniu un local molt maco, i diu, no n'hi ha a la comarca. A veure, la majoria dels locals són nous ara, però són quadrats, tipus pavelló, diria, jo no ho sé, no vull dir... No tenen cap... Allà no, aquest mira la façana mateix, té una sèrie de flors, una façana molt maca, estructurada molt maca, i a l'interior doncs, hi ha les seves voltes, amb els seus pilans, els seus palcos, que allò dona a entendre que és un tipus allò més senyorial, no? Veia els palcos allà d'allò, llavors sí que hi havia unes cortines davant que tapaven els palcos allò, que no es veien les cames, això, però això s'ha tret. Però, bueno, tot continua estar igual, les mateixes fustes, els mateixos ferros que hi havia d'allò, tot està igual. Tot està igual. I, bueno, és maco.
Sí, és dels més macos que hi ha per aquí. I pensa que a Sant Martí, a la Bleda també n'hi havia un, O sigui, no cada poble, a Sant Martí n'hi havia dos, la Bleda i Sant Martí. Però no, és dels més macos i jo crec que és el més vell de tots. Perquè els altres no crec que siguin 100 anys com aquest, no crec.
No ho sé.
I com us imagineu la societat d'aquí 100 anys?
Ui, no ho sé, no me l'hi puc menjar perquè no hi serem. O sigui que
no ho sé.
Jo crec que no arriba tan amunt. No arriba
25. Tan amunt. Us imagineu activa?
Jo espero que sí, però tal com està la societat avui dia, esclar, tot això neix de què? De que no hi havia res. No hi havia activitat, inclús nosaltres, quan érem joves, clar, mira, ens donàvem els diners justos per anar a l'entrada del cine, però després d'entrar al cine ja no tenim més diners, ja s'acabava. Si vinc de Baraigua, vinc d'anar a veure la font. No tenim ni un Coca-Cola ni una Coca-Cola. Com ara tots són iPhones, tots són tablets, tots són ordinadors. I si no, pues, el jovent, pues, mira, el patram.
Els conjunts són cars, però a més és el 21% d'IVA. Això acaba de... L'IVA es acaba de matar, vull dir. 21% d'IVA jo crec que és molt. Però mira, s'ha de pagar.
Doncs deixem amb aquesta reivindicació, no?, de baixar l'IVA.
Baixar l'IVA cultural, almenys sí.
Joan Carbó, president de la Societat del Centre, gràcies per ser avui amb nosaltres, i el vicepresident, en Pere Mussons, també gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a
vosaltres. Enhorabona i felicitats per aquest centenari.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Ja sabeu com vulgueu. Podeu venir. Bé.